tarda a tothom i...
Bueno, m'agradaria que fos com un divertiment, o que ens ho passéssim una estona agradable i que tots poguéssim aprofitar-ne alguna cosa. Miraré de fer-ho en 50 minuts i després que tinguem un temps de col·loqui. Bé, per explicar el cervell, una mica serà com si estudiéssim una alfombra. L'alfombra hem de mirar de quin teixit està fet, hem de mirar la microestructura de doncs, com està teixida dels fils i hem de mirar en conjunt, perquè si no el mirem en conjunt no veurem el dibuix de l'alfombra. Doncs una mica el cervell del sistema nerviós és semblant. Hem de mirar la microestructura, hem de mirar de què està fet i hem de mirar des de lluny per veure una visió de conjunt. I l'estructura en quatre parts. Aquests tres són una mica el que he dit, afegiré els conceptes algo de maduració i plasticitat del cervell, però primer ficarem una mica de com hem arribat evolutivament al cervell humà, com ha arribat a la Terra fins on estem, no? Després parlarem una mica de l'estructura bàsica, conceptes de maduració i plasticitat i algunes teories de com funciona el nostre cervell. Bé, la vida va començar, sembla, a la Terra fa 4.500 milions d'anys, la vida ja va començar als 4.100 milions d'anys, ja fa. Durant quasi 3.000 milions d'anys només van haver-hi éssers unicel·lulars, però aquests éssers unicel·lulars van començar un moment, no sabem bé com, que es van poder anar organitzant i fer éssers pluricel·lulars. Al anar-se organitzant, què va passar? Que s'havien de fer diferents teixits i cada un es va especialitzar en una cosa determinada. Igual que passa a l'estructura social, doncs unes cèl·lules es van especialitzar en unes coses, unes altres en unes altres, no? Per exemple, unes posen a acumular energia, el teixit adipós, unes altres a aguantar l'estructura, com és el teixit ossi, i unes altres és el teixit nerviós, que és el de què parlarem. I el teixit nerviós està format de moltes diferents cèl·lules. I quines són les funcions bàsiques del sistema nerviós? Doncs són dues. Com que es van trobar aquest organisme pluricel·lular, que algú havia d'organitzar això al conjunt, que portar el mando, que la cosa doncs n'és una mica organitzada, coordinar les diverses funcions d'aquest organisme, que era cada cop més complexa. I després, què havia de fer? Aquest organisme doncs, ha de sobreviure, s'ha d'adaptar al medi, s'ha de reproduir i necessita captar el que passa a l'exterior, captar el que passa al seu interior, i amb això doncs, fer el que ha passat dintre l'escala evolutiva, que és sobreviure, adaptar-se al medi i reproduir-se. I així és el teixit nerviós, doncs, els animals més primitius, doncs, hi havia unes quantes neurones que estaven distribuïdes doncs, de diversa manera. En els invertebrats, com la medusa, doncs, veieu, la medusa està distribuïda una mica per tot el cos. I a tots els invertebrats està distribuït per tot el cos. Després, si donem temps, parlem dels pops i de les sèpies, que són fascinants. I després, en els vertebrats, que ve de vèrtebres, es va anar formant doncs, una estructura com un canal de cèl·lules, que aquest canal és el precursor de la medul·la espinal, i després, a dalt de tot, doncs, es van anar acumulant més cèl·lules conforme l'animal es va fer més espavilat, perquè va tenir més teixit nerviós i es van anar formant, doncs, primer deien ganglis, i quan aquests ganglis ja van ser més grossos, doncs el que ja seria doncs, un cervell més evolucionat. Bé, en els animals doncs, primitius, sembla que per exemple les meduses, per exemple l'esponja de mar no té encara neurones, però la medusa ja en té unes 4.500 o així. Però bé, sembla que la medusa, pel que se sap fins ara, no té capacitat d'aprendre coses. Però bé, potser un dia es troba que n'aprèn. Però en canvi, aquest invertebrat, que és la sípia, doncs és superespavilada, sí. La sípia, a part que sap canviar de colors i té uns ulls molt potents, aprèn de l'entorn, aprèn de les coses que passen de l'entorn i sap modificar les seves respostes i la seva conducta en funció de les experiències que ha viscut. Què vol dir modificar la conducta en funció de les experiències que has viscut? Doncs vol dir aprendre. Vull dir que l'aprenentatge ja ve des d'uns animals superprimitius. Però és que, a més, aquest aprenentatge, com que queda gravat i queda en la informació d'aquest sistema nerviós, vol dir que hi ha una certa capacitat de reconèixer la realitat circundant, de reconèixer la realitat circundant i de relacionar-se amb ella. I això és el que se diu la consciència. És a dir, que en els animals ja molt primitius ja hi ha consciència. conciencia en castellano, quiere decir esto. La definición de la Real Academia Española digo exactamente esto: capacidad de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Eso es lo que digo. La otra cosa es ser consciente, sense la S, que llavors és quan la consciència ja va ajuntada amb una certa implicació moral. Està ben fet, està mal fet, llavors ja és una altra cosa. Però fixeu-vos en aquest nivell, ja hi ha aprenentatge i consciència. Bueno, anem avançant. Ara estem ja amb els animals vertebrats i tenim aquí el cervell d'una serp. El cervell de la serp és una estructura que veieu aquí amb aquesta forma, i s'assembla, que s'assembla una mica amb aquesta part d'aquí, no? Si veieu en darrere, vale? Però això és el que és en l'ésser humà el tronc cerebral. El tronc cerebral és el que va entre la medul·la i les estructures superiors. Això són els tàlams i aquí dalt hi hauria el còrtex cerebral. És a dir, que el precursor en realitat evolutivament del tronc cerebral ja veiem que està en el cervell dels rèptils. I aquí si veiem una mica, en aquesta veiem com la medul·la, això seria el tronc cerebral, i aquí sobre tenim els animals més evolucionats que ja tenen l'escorça cerebral, això. Aquest poc ja en parlarem després. Després, què passa? Que al anar evolucionant, alguns animals el que s'ha vist és que es van tornant molt intel·ligents amb la seva estructura, amb la seva especificitat del que ells fan en el racó en el que estan. Ells es tornen molt específics i molt espavilats i desenvolupen uns òrgans sensorials i un sistema nerviós adaptat al medi que han de sobreviure, no? Llavors, per exemple, veiem que les formigues, per exemple, les formigues tenen la capacitat de viure en comunitats si estan organitzades, es desplacen fent ziga-zagues i tornen al niu en línia recta. Això a vegades els humans ni ho sabem fer. Les abelles tenen una organització social supercomplexa. Tenen organitzada, fins i tot hi ha 1 o 2% de les abelles que es dediquen a les activitats mortuòries, d'enterrar els morts, de tenir-les allà, reciclar-los i així. Les abelles, a més, se saben orientar i fan unes danses comunicatives que comuniquen al reste d'abelles la qualitat del menjar i cap on està. Vull dir que a dintre de les seves àrees específiques els animals són realment molt intel·ligents. I fixeu-vos en les orenetes. Això és una oreneta blanca que se'n van del niu, se'n van 4 o 5.000 quilòmetres a la migració i tornen exactament al mateix niu a l'any següent. Sembla que s'orienten per camps magnètics, saben orientar-se per l'orientació del sol i de les estrelles, i això nosaltres, que estem evolucionats en altres aspectes, això tampoc ho sabem fer. Amb GPS sí, però sense GPS. I els còrvids, que aquí tenim la garça, són a nivell dels ocells, els animals que estan a nivell dels ocells més evolucionats. Són realment, s'estan descobrint que són realment molt intel·ligents en moltes coses. Els còrvids es reconeixen al mirall, tenen capacitat de reconèixer-los al mirall. Els còrvids saben utilitzar instruments per fer coses. I a més, s'ha vist que tenen el cervell petit, però una densitat de neurones molt més alta, i a més, aquestes neurones estan més el que seria el còrtex frontal, el que se'n diu el tali en aquests animals, que seria el que correspondria al còrtex frontal, que sembla on hi ha estructures més elaborades. Jo crec que és degut a que el concentren, han de passar poc i ho concentren allà per evolutivament. Però és que la garça té una qualitat, per exemple, que si veu, està amagant menjar, ja sabeu, el de la Castafiori, no? Però si veu que hi ha un altre animal que l'està mirant i se'n dona compte, quan l'animal no hi és, agafa aquell menjar i el va amagar en un altre lloc. Què vol dir? Què vol dir? Això és la base de la teoria de la ment. La teoria de la ment és un terme una mica confús, que també vol dir teoria representacional de la ment, que és donar-se compte, captar el que l'altre pot fer o pensar. I això, alguns diuen, no, això s'ha evolucionat, això, només dels humans, doncs ja ho fan
les garces. Eh? És a dir, la teoria representacional de la ment, la teoria de la ment, és, en base, és saber captar, saber intuir el que l'altre pot fer-ho pensar. I això, els humans ho tenim molt més sofisticat, perquè pots pensar el que pensa l'altre i que l'altre pensa que ha pensat aquell. Eh? I sembla que fins i tot ho pots arribar a fer fins a 6 vegades. Més sembla que ja no arribem el que pensa el tercer que ha pensat l'altre. Bueno, eh? I algunes persones aquí tenen molta habilitat amb aquestes coses, no? Però... i vam pensar, però penseu que encara estem a aquest nivell evolutiu i ja tenim consciència, tenim aprenentatge i tenim teoria de la ment. Vale. Llavors, conforme el cervell va anar evolucionant més, doncs, a sobre d'aquest tronc cerebral es van formar unes altres estructures que són aquestes coses que veiem aquí. Aquestes estructures, alguns les han englobat amb el nom de sistema límbic, i agafen sobretot, doncs, són uns nuclis de neurones molt potents, són aquestes del tàlem, veieu aquest el tàlem d'aquí, que són aquests dos nuclis, això són ja el mateix a cada cantó, perquè el cervell podeu estar dividit en dos parts. Després hi ha una que és molt important també, és l'hipocamp, les amígdales, l'hipotàlem, això d'aquí, els nuclis olfatoris. El nucli olfatori, fixeu-vos que en l'home són bastant ridiculets, vull dir que tenim, estan una mica atrofiadets, en canvi, i tot això tenim bastanta capacitat olfatòria, però connecten directament amb estructures molt bàsiques, vol dir que encara que olorem poques coses, no tenim, l'olor arriba a uns punts molt, molt primaris encara del cervell, amb molta implicació emocional. Per què? Perquè en aquestes zones, aquest cervell, hi ha qui en diu, és el cervell emocional, el que s'activa més i es desactiva doncs, amb el por, el pànic, les emocions, etc. Això sobretot és l'amígdala. L'amígdala cerebral s'ha vist que inclús hi ha una zona de l'amígdala que actua i s'actua en situacions de por i l'altra en situacions de plaer. El tàlem és una estructura bàsica de filtrar amunt i avall la informació que va cap amunt i cap avall. I l'hipocamp, que és aquesta estructura d'aquí, aquesta estructura s'ha vist que és tan important cada cop, sobretot per la memòria, i sobretot doncs, per la memòria immediata, la memòria de les coses que estàs fent en aquell moment, que et poden durar 8 o 10 segons, i que després ja d'aquí, aquesta memòria, pues, o passa cap aquí i les filtra, i es guarda en altres parts del cervell, com a memòria de llarg plaç, o s'elimina perquè no té importància això. Però aquesta memòria està molt a prop de l'amígdala, i l'amígdala que hi ha, les emocions, la motivació, etc. Vol dir que si hi ha una cosa que et motiva molt, llavors la memòria també funciona millor i recordes més i queda més gravat a la memòria llarg plaç. Les coses que t'han emocionat molt doncs et queden més i te'n recordes més. Aquestes estructures, per exemple, si ho mirem així, seria vist el mateix de cantó. El cervell, si està, després ho veurem en una altra foto, això ho veiem a la meitat del cervell, aquí hi havia un hemisferi i aquí l'altre hemisferi. La comunicació d'un cervell d'un hemisferi a l'altre és això que es diu el cors callós, que això és com una autopista de comunicació d'un cantó a l'altre. Veiem aquí els hipocamps, allò que indica el tronc cerebral, això d'aquí darrere és el cervellet, que coordina els moviments, la finura dels moviments, i cada cop se li troben més funcions a nivell de memòria, a nivell de transatge, etc. I això d'altre és el que hem dit, no? Hi ha el tàlem amb una, aquí a la base, és això de color aquest groc, el tronc cerebral, i aquí és hi ha l'estructura més superior, és del còrtex cerebral, la corteza. El tàlem és com un hub allò de comunicacions, que filtra i comunica la part més superior del cervell amb les altres parts. I això serien els hipocamps, que tenen aquesta forma així, i aquí hem dit que estan bastant vinculats amb el que és la memòria, i sobretot la memòria immediata. I aquí veiem una altra foto doncs, de la localització també de l'amígdala, dels hipocamps, i una zona que també és força important, a sota d'aquí, que es diu el còrtex, aquest interorbital. Si veiem una ressonància magnètica funcional, que és mesurar una mica l'activitat superficial del cervell, una mica, en funció del que passa quan la persona està sentint por, veieu com aquí es capta més,
més, llavors el que es capta més es veu en color, no? Llavors les amígdales, una a cada cantó, és allò que hem dit que tenen més implicació en la cosa emocional, de la por, etc. No? Bé. A sobre d'aquest sistema límbic, doncs els mamífers es van anar desenvolupant el còrtex cerebral, perquè conforme va anar evolucionant les espècies, va anar fent més gros fins que en l'ésser humà ja va ser bastant gros. Aquí veiem un gat, veus, que té el seu cervell, aquí també tenim el seu còrtex cerebral, el cervellet, El gat ja té unes 720 milions de neurones i és bastant espavilat. I tan espavilat que ja hi ha una consciència en aquesta, veiem clarament que sap que les coses les fa bé o malament. Aquest gat va ja potser segurament ja pres el menjar a l'amo que tenia allà sobre la taula i està allà amagat perquè quan arriba doncs veu que allò, sap que allò ho ha fet malament i s'amaga. I això a casa amb la gateta que teníem, la tigreta, ho havíem comprovat bastantes vegades. Vol dir que la consciència, en el sentit moral ja, d'alguna manera, del que està bé i el que està malament, no és només humana dels éssers humans, sinó que els animals, els mamífers més evolucionats, la tenen i força. I en els gossos, els que teniu gossos, també ho sabeu clarament, que s'han donat compte si ho fan bé, si ho fan malament o... Aquí veiem com el còrtex cerebral a nivell del que és els homínids va anar evolucionant. Aquest és el nostre precursor primer, el nostre ancestre, l'Australopithecus, després va venir l'Homo habilis, que ja tenia habilitat per fer instruments, l'Erectus, després el Sapiens i Neanderthalis, que aquest es va perdre, tot i que tenia el cervell més gran que l'Homo sapiens sapiens, que és aquest. Nosaltres venim d'aquest, i això no fa pas tants anys a nivell evolutiu. L'Homo sapiens sapiens ja té un cervell que és quasi un quilo 400 o així, que és com el cervell actual. I això d'aquí sota, això és, com veieu, ha anat creixent. I això és el còrtex cerebral humà que va anar creixent. I com ho va fer per créixer? Doncs va fer dues coses. Una, fer créixer, el cap va anar creixent, i el cap de l'individu. I l'altra es va anar plegant, com es va anar fent aquests plecs. Aquí veiem el còrtex, a sobre d'aquestes estructures que hem dit, del sistema límbic. El còrtex, què passa? En aquest còrtex hi ha les funcions cerebrals més superiors, no? Sobretot a les parts frontals, és de les que s'han relacionat amb el que en diuen les capacitats cognitives superiors. Quines serien? Doncs la capacitat de reflexionar sobre les coses, de reflexionar sobre el futur, d'intuir, de planificar, la creativitat, l'art, la imaginació, la sensibilitat artística i també les capacitats més, sobretot en aquells lòbuls frontals d'aquí, sembla que aquí hi ha les capacitats més d'autocontrol i també més la capacitat d'abstracció simbòlica i també la capacitat, que aquí estaria almenys a nivell estructural, l'espiritualitat, la transcendència, una mica això, no? És a dir, estem ja en un nivell en què, en relació amb els altres animals, hem augmentat l'autoconsciència, és a dir, l'ésser aquest ja és conscient, però alhora sembla que ja comença a ser conscient d'ell mateix, que se sent en un espai, se sent en un temps, se sent com un jo, diguéssim, autobiogràfic, i està connectat amb les emocions i els sentiments, perquè tot i estar aquí dalt de tot, amb el còrtex, hi ha una connexió molt intensa amb el món emocional. I amb el món emocional hi ha qui diu que les emocions, quan llavors tu les sents d'una manera conscient i la pots reflexionar-hi i pots pensar, alguns autors diuen que això, per exemple, el Damasio, així que això, ells diuen que això són els sentiments. Sentiments serien les emocions, quan un les pot, les emocions bàsiques, que també tenen els animals, la por, la ràbia, l'alegria, l'estar content, això ho tenen altres mamífers. Però quan això arriba a un nivell superior, que l'ésser ja té capacitats suficients per reflexionar-hi, per sentir-ho dintre i reflexionar-hi, i ser-ne molt conscient, em parla llavors de sentiment, més o menys. Els sentiments, més o menys, tenen uns matisos més sofisticats, no?, tot el que serien les meves emocions, no? Per exemple, per això podem dir que estem furiosos, disgustats, encantats, decebuts, són molts diferents matisos que es permet estar avorrit, estar acceptat, rebutjat, insegur, segur, etc. No? Els sentiments i també aquesta capacitat dels humans o del còrtex cerebral també, també veiem que ha evolucionat més allò que hem vist de la teoria de la ment, que ja tenien també les capses, que era posar-se en el lloc de l'altre. Sembla que això, a l'estar evolutivament més evolucionat, doncs això també permet pensar més sobre l'home, sobre el reste de persones, sobre la societat, és a dir, permet crear cultura i socialitzar, perquè la cultura llavors es difon d'uns éssers als altres, no? Permet compartir coneixements, permet treballar en grup i això. Esteu cansats, anem bé? Vale, ara mirarem una mica la microestructura, com hem dit. El sistema nerviós, ara que ja hem arribat en el sistema nerviós de l'humà, veiem que hi ha el sistema nerviós, en l'home és diferent, el central i el perifèric. El central és allò que hem dit, el còrtex i la medul·la, i el perifèric és el que li envia informació al sistema nerviós central i la retorna. Com arriba la informació? Doncs arriba per tots els nervis, com veieu, estem connectats amb tot el cos, una xarxa brutal, i arriba també dels òrgans interns. Com ens arriba la informació dels propis òrgans interns, encara que moltes coses no són conscients? Doncs el que se'n diu el sistema nerviós simpàtic i el parasimpàtic, veieu? Doncs connecta amb tots els òrgans interns i ho tenen tot aquí tot una mica lligat perquè la cosa funcioni d'una manera coordinada. De l'exterior, doncs com ens arriba? De les diferents vies sensorials que tenim en l'home. Doncs tenim els ulls, la vista, l'olfacte, etc. I ens arriba dels diferents sentits per mantenir l'equilibri, la postura, etc. No? I la informació interna és el que hem dit. I el cervell alhora també elabora una informació pròpia a partir de tot això. Hi ha qui diu inclús que els dos hemisferis cerebrals són una mica diferents, que el dret és més artístic, té més capacitats, i l'altre és més racional i més... I que aquesta diferència entre un i l'altre fa com una mica com la visió binocular, que hi dona una certa qualitat, que fa que millori, perquè contrasta la informació d'un cantó amb l'altre, perquè després, com veurem, el cervell funciona sempre tot integrat, tot funciona alhora, no funciona només entre un set i un altre. No? El cervell, com està fet? Mirem una mica la microestructura. Pues està fet de cèl·lules. De cèl·lules són les neurones, sobretot, i les cèl·lules que es diu de la microglia. Les neurones és la més coneguda, que té un cos i després té unes prolongacions que en diuen dendrites i una més llarga que es diu axó. La neurona té la capacitat de transmetre corrent elèctrica, i es comunica, és una cèl·lula que té la capacitat de comunicar-se amb altres neurones. I fa unes grans xarxes comunicatives a nivell del cervell. Es calcula que el cervell humà té uns... això és difícil de calcular, però no sé com ho fan, però almenys 86.000 o 100.000 milions de neurones. I les neurones connecten entre elles pel que se'n diu les sinapsis. La sinapsis és la unió d'una neurona amb una altra. Les sinapsis poden ser elèctriques o químiques. N'hi ha de dos tipus. I a dintre de les químiques hi ha els famosos aquests neurotransmissors que coneixem, que sigui la acetilcolina, la dopamina, tot això és el GABA, però això estan aquí en aquestes sinapsis. Quan arriba un estímul elèctric, desencadena l'alliberació d'aquestes substàncies, desencadena uns canvis aquí, hi ha uns receptors i passa a la senyal a l'altre cantó. Què passa aquí a les sinapsis? Que la senyal es pot reforçar, es pot inhibir, es pot enfeblir, i quantes sinapsis té una neurona? Doncs en té entre milers. És a dir, que es calcula que un cervell humà té quasi un trilló, és a dir, un milió de bilions, almenys, de sinapsis. I aquestes sinapsis estan canviant contínuament, igual que ens canvia el nostre cervell contínuament. Hi ha sinapsis de tot tipus. Això és un dibuix del Ramon y Cajal, que és el primer que va descriure les neurones, i veieu que hi ha neurones de formes molt diferents. Això és de final del segle XIX. Això són neurones del cerebel. Aquestes són, en diuen astrocits, en diuen neurones granuloses, que n'hi ha moltes en el cerebel, la meitat de neurones del cervell estan en el cerebel en forma de neurones d'aquestes, i això són les neurones grosses que en diuen de Purkinje, Eh? I fixeu que les neurones són molt diferents, n'hi ha de molts tipus. Eh? És curiós perquè això és l'axó d'aquesta neurona, això tan primer, veieu? I això són les dendrites que aquí. I la gran, la de Purkinje, això és el cos cerebral, això és l'axó i això són les dendrites. I llavors les neurones es comuniquen unes amb les altres per aquestes accions i dendrites. Però qui les manté vives les neurones, qui fa la neteja, qui se'n cuida de treure-les les que sobren, d'alimentar-les, de fer-los arribar a l'aliment? Doncs d'aquestes altres, la microglia, que són un tipus de neurona de cèl·lules nervioses, que són els astrocits, així es veieu aquesta, per exemple, doncs agafa menjar, diguéssim, l'aliment de la sang i li passa la neurona. Però és que, a més, en aquest pas, doncs actua com a protecció immunitària, la protegeix de que no agafi infeccions. Vull dir, el cervell està relativament bastant ben protegit d'infeccions perquè té aquesta barrera de la microglia, almenys per les neurones. Vull dir, les cuiden i les neurones que no van bé, doncs també aquestes cuiden d'eliminar-les. Fabriquen la mielina, que és la vaina aquesta que recobreix els axons i que fa que llavors la corrent vagi molt més ràpida. I les neurones es connecten entre elles i fan unes xarxes properes molt, 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 molt intenses i que van canviant. A part que es connecten també amb altres a llarga distància, hi ha algunes neurones que tenen un axó llarguíssim. La neurona de la medula espinal doncs arriba fins al peu, a l'axó. Però d'altres estan molt connectades. Llavors aquestes redes neuronals properes també van canviant i canvien, què canvien? En funció de l'activitat del cervell, en funció de l'experiència i en funció del que va passant. És a dir, es creu que on està la informació guardada al cervell? Doncs es creu que la informació està guardada a dintre de les sinapsis, perquè a les sinapsis hi ha mils de proteïnes a dintre d'una sola sinapsis que van canviant algunes. Quan aquesta sinapsis hi va passant un estímul d'una manera més persistent, més reiterada, es fa una potenciació d'aquesta sinapsis, es potencia aquesta senyal. I al potenciar-se doncs, es queda més reforçada. I això és el que fa a base de l'entrenament, l'aprenentatge reiterat. El que fa a nivell cerebral és reforçar la força d'algunes sinapsis que es fan servir més i això queda com estructurat com informació més permanent. I allà queda registrada. I en canvi les sinapsis i les connexions que es fan servir poc es van perdent. Oblidem coses o es van perdent perquè es perden també per l'edat, també perdem coses. I també està guardada la informació en aquestes xarxes neuronals properes que es formen i que són variables. I això també reforça doncs, la força de la informació i de les neurones. Exemple, això és un concepte que s'ha vist, per exemple, que amb algunes malalties, una de les coses que sí que se sap, per exemple, als nens, en els autistes, aquests nens que poden tenir unes capacitats molt, molt importants en alguna àrea, és perquè sembla que tenen unes xarxes neuronals properes que s'han mantingut i no s'han anat eliminant i les tenen molt potents. I tenen unes capacitats molt, molt potents en una àrea concreta. Per exemple, hi havia un famós japonès que el feien passar amb avió, mirava i tenia una capacitat visual brutal i després ho dibuixava tot amb un detall brutal. I en canvi aquest home doncs, tenia dificultat per les relacions humanes o quedava desbordat pel soroll i així, perquè li faltava filtrar els estímuls, li faltava destruir una mica aquestes redes neuronals tan marcades i fer-les una mica inhibir-les, comunicar altres parts del cervell, perquè aquests, per exemple en els autistes doncs, sabien que falta la comunicació amb altres parts del cervell i en canvi la tenen excessivament concentrada en alguna part. Llavors el cervell, a part d'aquesta estructura que hem dit de les neurones i això, té unes autopistes de comunicació. I això són les xarxes que comuniquen el cervell. Aquestes, a part de les neurones, hi ha diferents xarxes i la més gran és el cos callós, que veieu aquí els dos hemisferis, que comuniquen cantó amb l'altre. De tot total d'aquestes xarxes se'n diu el connectoma. Això s'està estudiant ara bastant. Igual que es fan els mapes del genoma, els gens que té l'ésser humà, també s'està intentant fer mapes del connectoma, les connexions una mica permanents que té el cervell humà. Per què? Perquè pot ser que hi hagi alteracions d'aquest connectoma que tinguin relacionades doncs, amb algunes malalties i que s'hi pugui intervenir. El tercer punt que parlarem és el cervell, que és plàstic i pot canviar. De fet,
els homínids doncs, ens vam anar tornant més espavilats, van anar fent més coses, conforme van poder organitzar-se en grup, això va ser que va fer que s'alimentessin millor, van passar a la posició bípeda, van posar-se estadera, van poder fer servir les mans per tenir instruments i per tant tots podien passar millor i defensar-se, i podien protegir, com que van evolucionades més les capacitats aquestes de teoria de la ment, de relacionar-se uns amb els altres, doncs tenien més capacitat de relacions socials, amb la qual protegien més les mares embarassades, protegien més les cries, les mares podien tenir certa tranquil·litat, es podien alimentar millor. Tot això que va portar? Doncs que es pogués desenvolupar més el cervell. Però què va passar? Que al anar creixent, el cervell, doncs, i al posar-se la dona a la dreta, doncs, el canal del part no passava, no passa. Llavors, quina solució es va adoptar evolutivament? Doncs els nens naixien immadurs, i és el que està passant avui en dia, que a nivell cerebral, sobretot, doncs, naixen encara bastant immadurs. Cerebralment, doncs, quan naixem, són bastant immadurs a nivell cerebral. Tot i que ja tenim un cap bastant gros, en relació al total. Això és en el fetus, i al néixer, però el cap, fixeu-vos, quan naixem, el cap representa encara només el 26% del volum en total. El ximpanzé ja representa el 65%. Però quan el nen té 2 anys, i el cap ja fa el 85% del volum en total. Si us fixeu, els nens d'un any són capgrossos i els de 2 anys també. És a dir, que els 2 primers anys el cap, el cervell, creix d'una manera brutal. S'estan formant neurones, s'està formant microbis, s'està formant d'allò d'una manera brutal. Però tot i així, si veiem la forma com es forma, si veiem dintre de les diferents cultures i així, veiem que el procés madurativ cerebral segueix uns passos bastant semblants. Si el nen té una estimulació correcta i un efecte i això, tots els nens més o menys a les mateixes edats comencen a sentar-se, comencen a aguantar, a posar-se a drets, comencen a caminar, comencen a dir les primeres paraules, i també s'ha vist que hi ha uns períodes crítics que si això no passa, llavors això no avança bé. Si un nen doncs, no està en un entorn de llenguatge i arriba als 7 anys, doncs ja no pot parlar bé, i potser no podrà ni parlar gens. Si un nen no rep una estimulació adequada a nivell relacional durant els primers anys, després serà un inepte relacional. Si el nen no rep una estimulació adequada o té un ull que no li funciona perquè té un dèficit, el que se'n diu una ambliopia d'un ull, doncs si aquest ull no se'n donen compte els familiars o això i no s'utilitza, aquest ull també va perdent visió. I si fos els 2 ulls també passaria el mateix. No? És a dir que hi ha unes fases crítiques. Fixeu-vos a l'evolució que hem dit del creixement del cervell. El cervell, aquí és el vida fetal, la ratlla aquesta és el naixement. Aquí, cap aquí és 12, 13, 14 anys. Això és el número de neurones. Fixeu-vos com augmenta, però després el màxim de neurones és cap als 5 o 6 anys. Després comencen a perdre neurones. Per què? Perquè el cervell va utilitzant les xarxes més utilitzades i les que s'utilitzen menys es van eliminant. Es fa servir el que s'utilitza més i l'altre s'elimina. I si no s'eliminés, doncs quedaríem desbordats d'estímuls, no? I amb el número de connexions sinàptiques passa més o menys el mateix. Veieu, puja molt fins als primers anys i després es va podrint el que se'n diu una poda sinàptica o el pruning, i això, aquesta ratlla d'aquí és que a l'adolescència s'accelera bastant aquesta poda sinàptica. Fixeu-vos aquí en una preparació al néixer, després les neurones i les connexions, això és un garbell, un garbuix, però després s'ha anat netejant, i cap als 15 anys es neteja bastant. Fins i tot el còrtex cerebral disminueix de volum i de gruix en la pubertat, en els adolescents, perquè disminueix el número total de neurones. I a part de disminuir de les sinapsis en total, ja hem dit abans que hi ha sinapsis i neurones en funcions excitatòries i altres inhibitòries. Doncs les inhibitòries en realitat van augmentant i les excitatòries van disminuint. Cap aquí està la pubertat o adolescència. És a dir, l'adolescent encara té aquí les amígdales molt esverades, té el sistema límbic també molt activat, té encara poques sinapsis inhibitòries, encara en té bastantes d'excitatòries, i a més doncs, encara no té del tot ni alinitzat la part frontal, amb la qual cosa doncs, és encara immadur, i sobretot immadur cerebralment a nivell frontal. Sí, aquí tenim l'adolescent, si veieu aquesta fletxa, veiem que la mielinització va avançant d'aquí cap aquí, i si aquí veiem la maduració com es va produint del cervell amb això que hem dit, de les neurones que s'eliminen, les innecessàries, les sinapsis, com més madur, més blau, veieu? Pues aquestes parts frontals, això és al davant, les parts frontals, més de l'autocontrol, de les capacitats d'aquestes de planificació del futur, una mica pensar en el futur, això estem ja als 20 anys. Aquí encara està madurant, aquí està molt fluixet. Això vol dir que a nivell també neurològic, els adolescents encara són immadurs neurològicament. I a nivell de la mielina, de la mielinització que hem dit, és igual. La mielinització és allò que recobreix, hem dit, la capa de mielina, que és com un greix que recobreix els axons, i això també va passant i no es completa fins als 20 o 30 anys. I la plasticitat cerebral es refereix al concepte de que el cervell, com hem dit, és immadur quan neix, però alhora també és molt plàstic, té capacitat d'adaptar-se a les diferents situacions i als canvis en el medi extern. Alhora també és més plàstic, però també és més vulnerable durant aquests anys, perquè encara està tot molt formant-se. No? El cervell per créixer necessita estímuls constants dels seus propers, que són els pares i els cuidadors. Necessita compartir experiències, necessita compartir, sociabilitzar-se, poder jugar, tot això li permet desenvolupar-se. I en canvi el cervell també és molt sensible a el que en diuen l'estrès tòxic. Avui en dia es fa servir el terme aquest d'estrès tòxic per denominar totes aquelles coses que amb quantitat suficient, intensa i duradera, són capaces de provocar lesions en el cervell, inclús a nivell que es transmeti d'una generació a l'altra, perquè provoquen canvis epigenètics. L'epigenètica vol dir els canvis que es fan en la transmissió del gen sense alterar l'estructura del gen. Bé, és una mica més complicat, però serien aquestes. Aquests canvis es poden transmetre d'una generació a l'altra. Per exemple, l'alcohol s'ha comprovat que té capacitat de provocar canvis epigenètics i alteracions de l'estructura cerebral en el fetus si la mare beu bastant alcohol. Per això avui en dia es recomana no beure gens d'alcohol durant l'embaràs. I un problema, per exemple, que s'està veient amb els nens adoptants russos aquí a Catalunya és que uns quants doncs les mares devien beure alcohol i van fer la síndrome alcohòlica fatal, que són lesions en el fetus diverses, són nanos amb dificultat de control dels impulsos, són hiperactius, els costa estar atents i això, i és degut a lesions, ja, inclús canvis morfològics de l'aspecte de la cara i això, a canvis provocats per l'alcohol en el fetus, i a més són canvis epigenètics, és a dir, que aquest nano és probable que després això ho transmeti a la seva descendència. Pot ser que es millori si està en un altre entorn, però hi ha probabilitat fins i tot de 3 metres. És a dir, que això que hem comentat, durant l'embaràs, un estrès excessiu durant l'embaràs, se sap que genera una activació important de l'eix hipotàlamic hipofisari, que és el que segrega el cortisol, que és una de les hormones de l'estrès. Doncs el cortisol provocat en excés és altera la transcripció dels gens, que es diu, és a dir, provoca també una alteració a través de la epigenètica que altera també l'estructura que s'està formant d'aquest cervell. En el qual, i això ja és allò que dèiem que pot ser... Després s'ha vist en estudis doncs, que aquests canvis també en l'entorn i l'ambient hi ha com un marge de fins als 2 o 3 anys són els més primers anys. Després doncs ja és més difícil la recuperació. No? I ens queden 5 minuts, queden 10? Quants que ens queden? Esteu molt cansats? Com funciona el cervell humà? El cervell no... Això és una ressonància magnètica funcional crema i es veieu, tot té colors. Tot el que té colors vol dir que funciona. És a dir, que quan el cervell està funcionant contínuament i no funciona només un trosset o un altre, tot funciona alhora i tot està interconnectat i amb el reste del cos i amb l'exterior, no? Està tota la xarxa aquesta i a més hi ha un feedback constant d'informació d'un cantó a l'altre. El cervell, ja hem dit que a part de que els propis hemisferis cerebrals generen la seva pròpia informació, hi ha algunes zones que ja se sap de fa molts anys, que es diuen les àrees de Brodmann, que se sap pues, que estan més especialitzades en algunes coses. Per exemple, del còrtex cerebral pues, se sap que això seria la part del davant, la zona frontal. Pues, aquí hi ha les funcions aquestes que hem dit cognitives superiors. La part de darrere està més relacionada amb la visió. Aquí en les àrees de Broca, que diuen Wernicke, relacionades amb la parla, aquí a la del moviment i aquí la part sensitiva. I aquí sota el gust i l'olfacte. Aquesta és una certa distribució. Després vam veure que hi havia moltes altres àrees a més d'aquestes. No sabien quina funció feien, els van dir àrees associatives cerebrals. Després s'ha vist que aquestes àrees són superimportants perquè són les que afinen una mica tot aquestes coses que hem vist, les coordinen i fan que tot funcioni d'una manera integrada. Al cervell hi arriba molta informació de l'exterior, de l'interior del propi cos i la informació que genera ell mateix. Però nosaltres, la persona és conscient de molt poca d'aquesta informació. Nosaltres en som conscients de molt poca. La major part de la informació que el sistema nerviós processa per la vida de cada dia, el cervell ho fa de manera automàtica i inconscient. Hi ha algunes coses que les fem inconscientment, però que les podem fer d'una manera voluntària. Per exemple, respirar. Ho fem d'una manera inconscient i ho fem, i això el cervell i el sistema nerviós doncs ens ho munta i ara estem aquí, estem això, tot això, anem funcionant. Però algunes coses d'una manera voluntària les podríem canviar una mica. En canvi, no som capaços de canviar la nostra temperatura corporal. Hi ha gent que sí que són capaços de fer molts els budells, d'altres no. Vull dir, això també. Però hi ha coses que podem fer i d'altres no, sobre els nostres òrgans interns. Però hi ha, no, normalment pues, el cervell o tot el sistema nerviós fa coses que a nivell dels processos vitals funcionin. Després també fa coses, el que en diuen la memòria procedimental, dels procediments, el que hem après, i això ja automatitzem, hem après a conduir i no estem allà tensos des del primer dia i podem fer altres coses que ja ho tenim automatitzat. Això tenim els processos cerebrals muntats i ho tenim automatitzat. Igual que tenim automatitzat anar amb bicicleta, nedar, un cop aquest procediment el cervell el té gravat, doncs ja està. Però és que també tenim gravades no solament procediments manuals i així, sinó tenim gravats una determinada manera de relacionar-se nosaltres amb els nostres familiars i amb la gent. El meu avi, doncs, amb la parella tenia gravada una manera concreta de relacionar-nos i amb els pares. I vull dir que hi ha unes coses que ja també més o menys estan estructurades ja d'una determinada manera. Nosaltres estem envoltats d'estímuls que venen dels nostres sentits, que venen del sistema nerviós perifèric i ens movem a dintre d'un món. Nosaltres, el cervell, el que fa és capta tots aquests estímuls, però el filtra. I filtra i busca només una mica, tenim certa capacitat, de filtrar i buscar una informació concreta. És el que en diem estar atents. No? Estem atents, parem atenció, som conscients i a més parem atenció a una determinada cosa. Si parem atenció, per exemple, diem, a veure, què deu ser això d'aquí, blanc? I mirem això blanc, però mentre estem mirant això blanc, podria estar passant per aquí un avió i ens n'entenaríem, conscientment. Però segurament el cervell sí que ho ha captat. L'únic que ho elimina perquè no interessa. És a dir, el cervell fa de filtre, això, a l'avió, al cervell hi arriba la informació, però passa que nosaltres no en som conscients, el cervell ens filtra els estímuls necessaris per anar tirant i per no quedar desbordats per un mar d'estímuls. És a dir, és capaç de centrar l'atenció en una cosa concreta i l'altre ho deixem, ho deixem, es capta, però segurament després el cervell ho eliminarà perquè allò no interessa. És a dir, tenim certa capacitat a partir de la voluntat i de certa capacitat i llibertat d'elecció, doncs per fixar l'atenció en coses concretes, dintre d'uns marges que tenim. Quins marges ens permet això? Ens ho permeten doncs, el cos que tenim i també el nostre psiquisme. Hi ha gent que doncs, per dificultats, per el que sigui, doncs, pot captar unes altres, o és incapaç si està deprimit de captar coses perquè a nivell psíquic no ho pot fer en aquest moment, no? És a dir, nosaltres fem una vivència integrada de la realitat, som conscients d'unes determinades coses, aquestes coses hi ha molt de visual, perquè els homes són molt visuals, també bastant auditiu i tàctil, I amb allò que hem dit, amb una certa consciència de que som nosaltres, de que som nosaltres un mateix, sentir-se un mateix, sentir-se un lloc autobiogràfic a dintre d'un espai i d'un temps, que hi ha un abans, un ara i un després. I estem aquí ficats i mirem un paisatge i està carregat tot del que hem dit abans, d'emocions i sentiments. I això variarà segons la persona. I veu això i un no li despertarà res i en canvi els catalans doncs, ja ens desperta una certa cosa. I un que vagi molt a Montserrat i a més li... Si cregui amb la Verge de Montserrat, encara li despertarà més. Vull dir que només veient la mateixa imatge, doncs una persona o una altra ho viurà de diferents maneres. Perquè es barreja el que capta del món extern i relacionat amb el que, com ho vivim a nivell emocional. Com hem dit, nosaltres som bastant visuals, però hi ha altres animals que capten el món d'una altra manera. Segurament el món dels gossos és molt poc visual perquè no sembla que no coneixen els colors i en canvi doncs, deu ser molt olfatiu. No? I el seu món ve de saber com és, però està carregat segurament d'olors i el veuen, nosaltres ja diem veuen perquè partim de la visió, però segurament el gos haurien de dir l'oloren d'una altra manera, no? Seria el terme més apropiat, oloren el món d'una altra manera. I els ratpenats doncs, ultrasonen d'una altra manera, perquè a través d'ultrasons es mouen amb perfecta rapidesa i precisió dintre d'una cova que nosaltres aníem superperduts. És a dir, el món ultrasònic dels ratpenats deu ser un altre món absolutament diferent del nostre i en canvi convivim. I el món dels pops doncs, també és un món diferent. El pop, tinc 5 minuts, és un animal super curiós perquè el pop és un invertebrat que té el sistema nerviós a tot arreu. Té neurones als 8 tentacles i té més del doble de neurones en els tentacles que no aquí en el cap i en l'ull. El pop, la ment del pop està a tot el pop. No pots separar el cos i els processos mentals solament. Els neurocientífics parlen de processos mentals, no parlen de ment. Perquè el cos i la ment, la cosa del sistema nerviós, és tota una peça. I el pop és capaç, amb el seu cervell i amb les neurones que té, que són quasi tantes com un gat, és capaç de reconèixer-se també en el mirall. És capaç, si està en captivitat, de voler fugir i, a més, intenta fugir quan no el veuen els que el vigilen. El pop té sensibilitat gustativa i tàctil en els tentacles. I es pot obrir, aprèn a obrir llaunes i treure el menjar de dins. Coneix els cuidadors i els que li cauen bé, doncs els diferències dels que li cauen malament o que li han fumut allà d'una mala passada fent experiments. I amb aquest ull, doncs, t'observa i fixeu-vos que els pops venen, ens vam separar d'ells fa més de 500 milions d'anys abans dels peixos i ells van seguir una evolució i nosaltres, a través dels vertebrats, hem sigut un altre. I seria, doncs, pot fer unes coses que un delfí que té un cervell molt evolucionat, però és incapaç, no té aquests braços. Seria el més semblant a un alien a un alien de que ve d'un altre planeta perquè ha sigut una altra via, però el tio dintre de l'aigua és super espavoladíssim, eh? I fa una, pot fer una sèrie de coses brutals, eh? Total, que tenim un cervell que és complex però alhora, com veiem, és fràgil i és sofisticat. Tan fràgil que només bevem una mica d'alcohol o prenem una petita quantitat d'alguna droga i ja ens altera la nostra consciència i es pot alterar prou molt. Ens altera el funcionament de, i pot provocar greus lesions. I si és durant temps, per exemple, l'alcohol, se sap que és un tòxic cerebral potent, eh? I molta gent queden tocades quan els alcohòlics. També hem vist que era flexible el cervell, que té capacitat de canvi, que s'adapta a l'entorn. El que vivim, contemplem un paisatge, fem exercici físic, la psicoteràpia, la meditació, pensar les coses, reflexionar-hi, tot això, com hem vist, el que fa és que fa, reforça les nostres connexions sinàptiques, manté les neurones actives, fa que creem més neurones, perquè s'ha vist que a l'hipocamp sobretot es creen més neurones, i ens manté connectats amb el món, amb els altres i amb nosaltres mateixos.
Moltes gràcies.